són les 7.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa es compromet des del Parlament a complir l'acord per un finançament singular per Catalunya. Maria Pagès.
Ho ha dit durant el primer ple de la legislatura. Esquerra i els comuns han assegurat que ho vigilaran des de l'oposició. Han rebutjat l'ampliació de l'aeroport del Prat i la portaveu republicana Marta Vilalta ha advertit Illa sobre la possible recerca de noves majories.
L'acord es complirà. Catalunya no vol ser més que ningú, però tampoc menys que ningú. I el meu govern treballarà perquè Catalunya tingui els recursos que mereix d'acord amb els acords assolits amb la resta de formacions polítiques que han donat suport a la meva investigació.
Podrien acudir de buscar majories alternatives per buscar o per defensar un model d'ampliació que va contra l'acordat. Però potser buscant majories alternatives s'acabaràs trobant sense majories.
L'alcalde de Mataró, David Bote, és des d'avui el nou president de la Federació de Municipis de Catalunya en substitució d'Eduard Ribas, designat cap del gabinet de Salvador Illa.
En declaracions a la xarxa, Bote ha dit que assumeix amb il·lusió aquesta responsabilitat per continuar defensant el municipalisme.
Amb molta il·lusió, la veritat, perquè crec que el municipalisme viu un moment clau, crec que la federació ha de participar d'aquest moment clau, sent la veu i la força dels municipis en circumstàncies molt del dia a dia, però molt transcendentals, com la millora del finançament, però també perquè el conjunt de la nostra societat està vivint una transformació molt important en l'àmbit de la mobilitat, en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit també sanitari i social.
La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, Isabel Perelló, demana als polítics que respectin la feina dels jutges.
Ho ha dit durant l'obertura de l'any judicial en presència del rei Felip VI, un discurs en què també ha aprofitat per fer un al·legat a favor de la igualtat de la dona. Perelló ha reclamat als polítics que no interfereixin.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. De aquí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas.
El Banc Central Europeu dona el vistiplau a l'OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell.
Així ho ha informat aquest dijous la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La nou posició del Banc Central Europeu era un dels objectius de l'entitat basca per poder executar l'OPA.
En cultura, Fira Tàrrega alça el taló aquesta nit amb un espectacle de gran format de Sol Picó.
Una edició que comptarà amb 51 propostes d'arts escèniques de companyies nacionals i internacionals i amb el joc com a leitmotiv.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Un dels plats forts de la primera jornada d'avui és l'espectacle de gran format Carrer 24 de Sol Picó, que tindrà lloc a partir de 2:15 de la nit a l'hora del barceloní. En el seu 30è aniversari, la companyia proposa un espectacle de carrer que vol reflexionar sobre la paradoxa de la solitud en la societat actual. La peça comptarà amb la participació d'una vintena de voluntaris que ajudaran a fer possible l'espectacle movent el públic i col·laborant en el moviment dins l'espai escènic.
I en esports, Toni Castro, Hayapos Lleida i Joventut de Badalona s'enfronten a les 8 en el tercer amistós de la pretemporada.
Duel de categoria CB que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més. I en vela, l'Una Rosa Prada Pirelli s'ha classificat per la semifinal de la Copa Louis Vuitton al guanyar l'Orient Express. L'equip italià ha sumat la seva cinquena victòria en 5 regates en aquesta fase de la Copa Amèrica de Barcelona.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un dijous que ha estat ja ben diferent que no pas ahir. Molt bona visibilitat, atmosfera més seca i amb aquest cel molt decorat. Núvols prims, però també algunes nuvolades que a hores d'ara s'estan fent més abundants a les comarques de Girona. Ja han deixat els primers ruixadets a la costa del Baix Empordà i al llarg d'aquesta tarda arribaran a caure algunes gotellades, bàsicament, a l'Alt Empordà, també a les muntanyes de la Garrotxa. Atenció, perquè aquesta matinada i demà al matí arriba una pertorbació per les comarques de Tarragona, on hi plourà i de valent. Tempestes severes. Atenció sobretot al Delta de l'Ebre i ja al matí i migdia de divendres al Camp de Tarragona, arribant fins a l'Alt Penedès, fins al Garraf, a l'Anoia. Tempestes ben intenses. A banda, pluja més d'anar fent gairebé tot el divendres a les comarques del nord de Lleida, més o menys des de la Noguera cap al nord. I a la resta del país temps amb alguns núvols, però poca pluja. Atenció sobretot a aquestes tempestes de Tarragona. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui sí, avui diverses incidències ens compliquen la circulació. En tenim algunes a l'autopista AP7. Anem a pams. Anant des del Vallès cap a Girona, autopista AP7. Trobarem un primer tram amb problemes. I és que tenim un vehicle avariat a la zona de Sant Celoni. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona, cua de 7 quilòmetres entre Vallgorguina i Sant Celoni. És aquest primer tram de cua de 7 quilòmetres AP7 sentit nord. Però res, uns quilòmetres més endavant hem tingut un accident a mitja tarda. Només hi ha un carril obert en sentit nord, també en sentit Girona, i aturades d'uns 3-4 quilòmetres. Per tant, sumades serien retencions de més de 10 quilòmetres en tota aquesta zona de Sant Celoni. Això passa, com et deia, a l'AP7, sentit nord, sentit Girona. Mateixa autopista, però a l'enllaç del Papiol i en direcció sud. En tenim un altre d'accident. Aquí hi ha cua destacada de més de 5 quilòmetres entre Sant Cugat i el Papiol. Això passa a l'AP7 i en direcció sud. I acabo a l'extrem nord de Barcelona. Hem tingut una incidència tocada al nus de la Trinitat, afectat a les dues autopistes del Vallès. C33 encara amb aturades de més de 7 quilòmetres, ja des de la Llagosta, però també la C58 amb aturades de més de 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa assegura que els acords amb Esquerra i Comuns seran la brújula del seu mandat.
El president de la Generalitat assegura que el finançament singular es complirà fil per randa i que l'ampliació de l'aeroport del Prat es farà respectant criteris mediambientals. Mentrestant, Junts qualifica el govern de dèbil i sucursalista. El Partit Popular avisa que li posarà les coses difícils i la CUP tem que prioritzarà la iniciativa privada.
Tot plegat en el primer ple de la legislatura al Parlament, que ha seguit durant el matí la nostra companya Mont Carvajal.
El president Illa ha assegurat que els acords amb Esquerra Republicana i els Comuns es compliran i guiaran el govern.
L'acord es complirà, que no compti ningú, ni aquí ni fora d'aquí, amb nosaltres per fer soroll, i Catalunya és solidària. Catalunya no vol ser més que ningú, però tampoc menys que ningú. I el meu govern treballarà perquè Catalunya tingui els recursos que mereix, d'acord amb els acords assolits amb la resta de formacions polítiques que han donat suport a la meva investidura.
Esquerra i els Comuns han assegurat que ho vigilaran des de l'oposició. Han rebutjat l'ampliació de l'aeroport del Prat i la portaveu republicana Marta Vilalta ha fet aquest advertiment.
Se'ls podrien acudir de buscar majories alternatives per buscar o per defensar un model d'ampliació que va contra l'acordat, però potser buscant majories alternatives s'acabaràs trobant sense majories.
Des de Junts, el president parlamentari Albert Batet ha assegurat que el govern és dèbil i sucursalista i s'ha erigit com a alternativa.
Davant del govern de la Generalitat més espanyolista de la història, dèbil i sense credibilitat, un govern que entenem que no governa per la majoria de catalans i catalanes, que exclou una part de catalans, trobaran una alternativa clara i rotunda de Junts.
El Partit Popular ha vaticinat inestabilitat i, en canvi, la CUP ha dit que serà Junts qui donarà estabilitat al govern perquè comparteixen el mateix model de país, han dit.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Continuem en clau política però local. L'alcalde de Mataró, David Bote, és des d'avui el nou president de la Federació de Municipis de Catalunya en substitució d'Eduard Ribas, que ha estat designat cap del gabinet de Salvador Illa.
En declaracions a la xarxa, Bote ha dit que assumeix amb il·lusió aquesta responsabilitat per continuar defensant el municipalisme.
Amb molta il·lusió, la veritat, perquè crec que el municipalisme viu un moment clau. Crec que la federació ha de participar d'aquest moment clau, sent la veu i la força dels municipis en circumstàncies molt del dia a dia, però molt transcendentals, com la millora del finançament, però també perquè el conjunt de la nostra societat està vivint una transformació molt important en l'àmbit de la mobilitat, en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit també sanitari i social.
Bote és alcalde de Mataró des de l'any 2015. Va formar part del Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya del 2015 al 2019 i des d'aquesta data fins a l'actualitat ha estat membre del Comitè Executiu i vicepresident de l'entitat.
Polèmica a Torredembarra pel discurs masclista d'un dels ponents del Congrés Islàmic previst pel cap de setmana vinent al municipi. L'Ajuntament l'ha condemnat amb contundència. El Congrés, però, es farà amb normalitat, malgrat l'oposició de l'extrema dreta.
En un comunicat, el consistori ha volgut deixar clar que els discursos que atempten contra la llibertat de les dones no tenen cabuda en la societat i ha demanat respecte pels drets fonamentals.
Ona la Torre, Raquel Martínez. La previsió és que la mesquita de Torredembarra aculli un congrés islàmic d'àmbit estatal. Segons l'organització, es tracta d'una quinzena de conferències obertes al públic amb entrada gratuïta per aprendre i conèixer la religió de l'islam. Ara bé, entre els ponents hi ha un imam de Melilla que es va fer conegut per demanar a les dones musulmanes que no duguessin texans, sabates de taló o perfum. Davant el soroll generat a les xarxes socials i els ressò als mitjans de comunicació, sumats a la petició del regidor de Vox i diputat al Parlament, Javier Ramírez, de suspendre el congrés, l'Ajuntament de Torredembarra ha emès un comunicat i expressen que discursos com els atribuïts a un dels ponents no tenen cabuda a la nostra societat i defensen el respecte a la convivència, la diversitat i els drets fonamentals. També recorden que el PSOE va denunciar aquest ponent, però la Fiscalia ho va arxivar. Finalment, l'Ajuntament subratlla que no existeix cap problema amb l'entitat que organitza el congrés i que respecta el dret a la llibertat d'associació i expressió sempre dins els límits que marca la legalitat vigent.
I polèmica també a Figueres, on l'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que denunciarà a la Fiscalia el compte d'Instagram Figueres Oscura per un suposat delicte de suborn. El Batlle assegura que l'administrador del compte li va demanar diners per controlar les denúncies sobre la ciutat que hi apareixen. A Empordà Televisió, David Terrones.
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha realitzat una contundent declaració des de l'Ajuntament per informar sobre un intent de suborn que ha rebut recentment. A la seva comunicació, Masquef ha exposat que la persona darrere del compte d'Instagram Figueres Oscura va contractar amb ell amb l'oferta de tancar o controlar totalment la pàgina a canvi d'una significativa suma de diners.
Com a alcalde de la ciutat, vull dir-vos que aquest Ajuntament no accepta ni acceptarà cap xantatge i que sobretot és intolerable jugar amb perjudicar la imatge de la nostra ciutat per pressionar aquest Ajuntament a canvi de diners.
Ha informat que els fets han estat posats en coneixement del Ministeri Fiscal i de les autoritats competents per iniciar una investigació sobre possibles indicis de delicte. Masquef ha reafirmat el compromís del govern municipal amb la seguretat i l'incivisme a Figueres i ha instat a la ciutadania a seguir col·laborant mitjançant els canals oficials de l'Ajuntament. També ha animat aquells que hi hagin experimentat situacions similars a denunciar-les a la policia.
La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, la catalana Isabel Perelló, demana als polítics que respectin la feina dels jutges. Ho ha dit durant l'obertura de l'any judicial, en presència del rei Felip VI, en un discurs en què també ha aprofitat per fer un al·legat a favor de la igualtat de la dona. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda. La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial ha volgut iniciar el seu discurs destacant la importància històrica del nomenament d'una dona al capdavant del màxim òrgan de govern dels jutges.
Nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría. El 80% de las aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres. Pero tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Queda mucho camino por recorrer. Las mujeres siguen siendo minoría y los altos cargos judiciales.
Perelló ha reivindicat la independència del poder judicial, ha reclamat als partits polítics respecte a la justícia i ha advertit que cap institució de l'Estat pot donar instruccions als jutges.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho.
L'acte ha estat presidit per Felip VI i ha comptat amb la presència del ministre de Justícia, Félix Bolaños, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a més de tots els estaments judicials.
Tot plegat el mateix dia que el Partit Popular ha registrat el seu recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia, segons ha informat el partit.
La secretària general Cuca Gamarra ha subratllat que fer-ho era necessari i una obligació moral dels populars, ja que el PP ha dit és l'únic partit d'estat que queda en l'arc parlamentari.
Doncs el Tribunal Constitucional resoldrà sobre els recursos d'inconstitucionalitat presentats contra la llei d'amnistia en un termini d'entre 6 mesos i un any.
Fons de la judicatura asseguren que els recursos d'empara resoldrà mitjançant una sentència unificada, mentre que els recursos presentats pel Partit Popular i les comunitats autònomes i les qüestions d'inconstitucionalitat tindran cadascun la seva respectiva sentència. En aquest marc, el dia 10 de setembre, el ple del Tribunal Constitucional abordarà la qüestió d'inconstitucionalitat que va presentar el Tribunal Suprem espanyol.
Paral·lelament, fonts del Suprem apunten que el jutge d'instrucció de l'1 d'octubre, Pablo Llarena, no té previst activar a curt o mitjà termini l'euroordre contra el president Carles Puigdemont.
Recorden que el jutge no actuarà mentre hi hagi recursos d'apel·lació pendents que acabaran a la taula del president de la Sala Segona, Manuel Marchena.
Notícies en xarxa.
En successos, una presa de Brians U se suïcida a la seva cel·la. La dona complia una pena de 15 anys i no presentava conductes de risc.
La van localitzar aquest dimecres a la tarda a la seva cel·la i tots els intents dels funcionaris i dels serveis mèdics per reanimar-la a 5:15 en van certificar la mort. La dona, que complia una condemna de 15 anys per tràfic de persones, hauria complert la pena l'any vinent. Fons del Departament de Justícia han confirmat a la CN que la dona havia passat tots els tests de protocol antisuïcidis i que no s'havia detectat cap senyal que fes pensar que pogués atemptar contra la seva vida. Com marca el protocol, s'ha obert una investigació per confirmar el motiu de la mort i millorar el sistema de detecció de conductes suïcides.
El Banc Central Europeu dona el vistiplau a l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell.
Així ho ha informat aquest dijous la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La nou posició del Banc Central Europeu era un dels objectius de l'entitat basca per poder executar l'OPA. Aquesta mateixa setmana el BBVA també ha rebut el vistiplau dels reguladors britànics per fer-se amb el control indirecte del TSB, el Banc Britànic filial del Sabadell.
Encara en clau econòmica, el preu de l'habitatge va pujar un 6,7% a Catalunya durant el segon trimestre.
Per tipus d'habitatge, els pisos nous van pujar un 9,5% entre abril i juny, el creixement més alt en 8 anys. Pel que fa als de segona mà, els preus es van elevar un 6,4%. Al conjunt de l'estat, la variació anual de l'índex de preu de l'habitatge ha augmentat 1,5 punts i per sobre de la mitjana catalana, situant-se al 7,8%. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
Paral·lelament, a les comarques gironines, la Federació d'Hostaleria clama contra els pisos turístics en el balanç de la temporada d'estiu. Televisió de Girona, Luna Blanco.
La Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines tanca un estiu que consideren pitjor que el de l'any passat, amb ocupacions que ronden el 80% i que no han complert les expectatives del sector. El president de la patronal, Antoni Escudero, assegura que part de la culpa d'aquesta baixada en l'ocupació és l'oferta creixent en habitatges d'ús turístic, uns allotjaments que a la demarcació de Girona superen ja els 44.117 i que, segons el president de la patronal, han desconfigurat el tauler turístic.
Ni és bo per l'hostaleria, ni és bo pel turisme, ni és bo per les empreses, ni és bo per la gent que habita habitualment en les ciutats. Sense ficar-me en que si és legal, si no és legal, si és bo, si no és bo, això ha portat un trasbal de la manera que teníem configurat el turisme.
Una nova realitat que ha fet els empresaris de l'hostaleria haver de baixar els seus preus per poder competir amb aquesta nova oferta d'habitatges que cada cop més estan de moda entre els turistes estrangers.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més coses. Ara que és a punt de començar el curs, organitzacions socials aprofiten per assenyalar que nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya no tenen beca menjador. Per aquests infants, en molts casos, és l'únic àpat complet i saludable que fan al dia. Asseguren que no hi ha dades estadístiques. Maite Polo.
Les xifres no quadren, segons l'ONG Educo. El 32,5% dels infants catalans estan en risc de pobresa i exclusió i, en canvi, només el 15% rep una beca menjador, és a dir, menys de la meitat. Els consta que hi ha famílies que compleixen els requisits, tenen molt pocs ingressos i, en canvi, no tenen beca per als seus fills, en part per la dificultat mateixa de fer el tràmit. I un altre grup de famílies tampoc en rep perquè sobrepassa el topall, de vegades en només 50 euros. Ho ha explicat la portaveu d'Educo, Guiomar Tudó, a la plaça Universitat de Barcelona, on han instal·lat 3 neveres buides per conscienciar la ciutadania de la dificultat de la situació.
Hi ha nois i noies, nens i nenes que, necessitant una beca menjador, no hi tenen accés. El menjador escolar suposa l'únic àpat saludable al dia per tots aquests nens i nenes que viuen en risc de pobresa i exclusió i que molts d'ells tenen dificultats per omplir la nevera.
A Catalunya, segons aquesta ONG, 75.000 criatures no prenen proteïna ni tan sols 2 cops a la setmana.
Encara un darrer punt abans de cultura, una avaria en un tren de Rodalies a la Sagrera ha deixat els passatgers tancats i sense llum durant més de mitja hora.
El tren havia sortit de Vic a les 8 del matí i una hora més tard s'ha quedat aturat just en sortir de l'estació de la Sagrera. Alguns testimonis han relatat que s'han passat uns 40 minuts tancats i sense aire condicionat. La incidència s'ha allargat prop d'una hora i ha obligat a Renfe a fer baixar els ocupants dels vagons d'un R3 per retirar el tren i recuperar la circulació. L'avaria s'havia produït en un moment en què s'estava desplaçant estava començant a recuperar les freqüències habituals després d'una primera incidència a primera hora del matí.
En cultura, Fira Tàrrega alça el taló aquesta nit amb un espectacle de gran format de Sol Picó, una edició que comptarà amb 51 propostes d'arts escèniques de companyies nacionals, internacionals i amb el joc com a leitmotiv. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Un dels plats forts de la primera jornada d'avui és l'espectacle de gran format Carrer 24 de Sol Picó, que tindrà lloc a partir de 2:15 de la nit a l'hora del barceloní. En el seu 30 aniversari, la companyia proposa un espectacle de carrer que vol reflexionar sobre la paradoxa de la solitud en la societat actual. La peça comptarà amb la participació d'una vintena de voluntaris que ajudaran a fer possible l'espectacle movent el públic i col·laborant en el moviment dins l'espai escènic. Durant la jornada inaugural també estan previstes les actuacions d'altres companyies com Campi Qui Pugui, Sergi Estabanell, Adoc, Alba Serrauta i Les Ofèlies i La Còrcoles. Aquest dijous també han començat les jornades professionals amb la presentació de 7 projectes del territori creatiu de Fira Tàrrega. A data d'avui ja s'ha assolit el 55% d'ocupació als espectacles de pagament de les més de 17.000 localitats disponibles entre la suma de venda d'entrades i invitacions per professionals acreditats. Durant els 4 dies de fira es podran veure 51 espectacles, 20 dels quals seran estrenes amb la participació de 353 artistes.
Tot a punt perquè arrenqui la Bienal Cultural Manifesta 15, una trobada d'art contemporani que s'estendrà fins al 24 de novembre per 12 localitats de la regió metropolitana de Barcelona. David Navarro.
El Manifesta 15 arrenca oficialment diumenge, però avui s'ha posat de llarg davant la premsa i molts artistes convidats. La trobada internacional agruparà propostes d'art contemporani a l'entorn de tres idees: equilibrant conflictes, amb seu a la Casa Gomis del Prat de Llobregat, cuidar i cuidar-nos, al monestir de Sant Cugat del Vallès, i imaginant futurs, a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs. Al centre, l'antiga editorial Gustavo Gili de Barcelona, enfocada en l'arxivística. Tot, com ha explicat l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, pensat per atreure el públic.
Que tot allò que passarà estigui a l'abast i sigui assequible per la gent de les ciutats on té lloc, que es puguin visitar exposicions, que es puguin participar en els programes públics a través de l'art, de l'arquitectura i crítics d'art, artistes que vindran a fer les seves exposicions.
Més de 90 participants presentaran obres que intentaran ampliar la percepció de com ens relacionem entre nosaltres i amb l'entorn. Els visitants hauran de pagar una entrada única de 15 euros per visitar durant tota la Bienal les seus principals del Prat, Sant Cugat i Sant Adrià. La resta de seus seran d'entrada lliure.
I tot a punt també per l'estrena de l'homenatge cinematogràfic a la classe obrera del 47. La història real d'un conductor d'autobús del barri barceloní de Torre Baró arriba demà a la gran pantalla. Anna Fortuny, bona tarda.
Bona tarda. Doncs dia de nervis abans que demà surti a la llum aquest homenatge a la lluita veïnal i aquells que van arribar a Catalunya emigrant i van començar des de zero en una Barcelona que tot just acabava de sortir de la dictadura franquista. El director del film, Marcel Barrena, ha assegurat que ha estat tot un repte personal pel fet d'explicar uns fets reals que mostren problemàtiques encara vigents, com l'immigració o la manca d'habitatge. Una pel·lícula que es vesteix a partir del testimoni d'aquells que van conèixer el veí conductor Manuel Vital. Molts dels que van presenciar el segrest han participat com a actors. En José Manuel Romero era petit quan va passar tot.
Estábamos jugando aquí y escuchemos ruido y vimos un autobús rojo grande y me digo, hola, por aquí un autobús. Y lo veíamos bajar, la gente gritando, queremos autobús, queremos autobús. Gente dentro, Manuel Vital paró por aquí y nos fuimos.
Una producció que compta amb noms com Eduard Fernández, Clara Segura, David Verdaguer o Carlos Cuevas.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, els equips catalans de la Lliga Endesa continuen la pretemporada. El Hajo Pos Lleida i el Joventut de Badalona s'enfronten, de fet, a les 8 del vespre, d'aquí poc més de mitja hora, en el tercer amistós, que es podrà veure, per cert, en directe a la plataforma La Xarxa Més. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
Un partit d'entrenament, tal com li agrada dir a l'entrenador Hajo Pos Lleida, ja reencuentra, on, tot i no haver-hi res en joc, l'entrenador espera que a nivell individual cada jugador demostri del que és capaç.
Sí que ens ha de servir per a veure pues coses que van fallar contra el Gran Canària, a veure si som capaços de corregir-les, no? Aquests sistemes que hem ficat, a veure si cada dia els juguem una mica millor, no? I a veure, mostreu-me, no? Jugadors, mostreu-me. Ara estem en pretemporada, demostreu-me cosetes, no? I aquests partits són per això.
El Força Lleida, per cert, ja ha donat a conèixer l'equipament amb el qual debutarà la Lliga Endesa aquesta temporada. Aquest dijous, al vespre, la Sauvella va ser testimoni de la presentació de les tres samarretes dissenyades per Pol Puertas. El partit contra el Joventut de Badalona donarà el tret de sortida a Olot avui a les 8 del vespre.
Gràcies, Sergi. Precisament aquest partit serà també el tercer de pretemporada del Joventut de Badalona, de la Penya. Escoltem el seu capità, Pau Ribas.
Estem treballant millor del que ens ha sortit d'aquests dos partits, però bueno, estem fent una feina que és difícil ara de plasmar encara, moltes idees noves, molt jugador important nou i bueno, paciència, però bueno, els que estem treballant ho estem assolint i ara ho hem de traslladar a jugar millor i a guanyar partits.
Tots dos equips es trobaran a la Lliga Catalana CB, que arrenca dimecres vinent. En hoquei patins, les competicions arrenquen aquesta propera setmana amb les lligues catalanes. És un inici de curs complicat per al Club Patí Voltregà, que aquest estiu veia com clausuraven el pavelló Oliveres de la Riba. El nou FM, Sergi Vives.
El tancament de l'Oliveres de la Riba ha fet que el Voltregà hagi hagut de començar els entrenaments de pretemporada al pavelló de Montesquiu, mentre esperen que la segona pista de Sant Hipòlit estigui a punt. El nou curs també està marcat pel canvi a la banqueta amb Ferran López al capdavant, que creu que tant el club com l'afició ha de fer una feina d'adaptació en la nova ubicació.
És que el que hem de fer és una feina d'adaptació i d'acceptació molt gran, tots plegats, no? Els jugadors, el club i els aficionats. I al final aquella és una pista històrica, crec, si no m'equivoco. Allà s'han guanyat tots els títols o molts títols. No li donarem més voltes, mirarem que es patini el més bé possible.
Eric Vargas continua un any més com a capità.
Bé, se sent un orgull enorme i donar exemple els més joves perquè veguin què s'ha de fer bé i què no s'ha de fer bé.
La primera prova de nivell del Voltregà de Ferran López serà aquest divendres a Vilafranca del Penedès en l'inici de la Lliga Catalana.
Més esports. Aquest migdia s'ha presentat a la seu de la Federació Catalana de Futbol el doble compromís entre les seleccions de Catalunya i Galícia de futbol sala masculina i femenina, que es disputaran dimecres vinent, 11 de setembre, al pavelló 9 de Santa Coloma de Gramenet. Santi Gea és el seleccionador català masculí.
Ha costat una miqueta fer la convocatòria, doncs, perquè bueno, entre lesionats, algunes vegades també doncs, hi ha alguns clubs doncs, que tenen compromisos també en aquestes dates, però finalment hem fet una molt bona convocatòria.
A l'acte s'ha fet pública la convocatòria definitiva per als dos combinats. Aquests partits, el femení a la 1 i el masculí a les 4 de la diada del proper dimecres, es podran veure en directe a la plataforma La Xarxa Més. I l'Ali, un darrer apunt, als Jocs Paralímpics de París, medalla pel barceloní Sergio Garrote de plata a la prova de ruta del ciclisme adaptat.
Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La Xarxa de Comunicació. Ona Malgrat. Ona Malgrat. Ona Malgrat.
Nunca es tarde para echarse a la calle, nunca es tarde para el asombro, no es tarde nunca para unos ojos de sereno cielo y águilas al aire. Y en un vergel buscar luceros y encontrar caballos de mar. En un bazar dejarte quiero, escritas entre mucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar. Nunca es tarde cuando el verso junte santo en barra. Para las bandas me mido por la vida. Nunca es tarde, nunca es tarde, nunca es tarde.
Són dos quarts de vuit.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Salvador Illa es compromet des del Parlament a complir l'acord per un finançament singular per Catalunya. Maria Pagès.
Ho ha dit durant el primer ple de la legislatura. Esquerra i els comuns han assegurat que ho vigilaran des de l'oposició. Han rebutjat l'ampliació de l'aeroport del Prat i la portaveu republicana Marta Vilalta ha advertit Illa sobre la possible recerca de noves majories.
L'acord es complirà. Catalunya no vol ser més que ningú, però tampoc menys que ningú. I el meu govern treballarà perquè Catalunya tingui els recursos que mereix, d'acord amb els acords assolits amb la resta de formacions polítiques que han donat suport a la meva investidura.
Podrien acudir de buscar majories alternatives per buscar o per defensar un model d'ampliació que va contra l'acordat. Però potser buscant majories alternatives s'acabaràs trobant sense majories.
L'alcalde de Mataró, David Bote, és des d'avui el nou president de la Federació de Municipis de Catalunya en substitució d'Eduard Ribas, designat cap del gabinet de Salvador Illa.
Amb declaracions a la xarxa, Bote ha dit que assumeix amb il·lusió aquesta responsabilitat per continuar defensant el municipalisme.
Amb molta il·lusió, la veritat, perquè crec que el municipalisme viu un moment clau. Crec que la federació ha de participar d'aquest moment clau, sent la veu i la força dels municipis en circumstàncies molt del dia a dia, molt transcendentals, com la millora del finançament, però també perquè el conjunt de la nostra societat està vivint una transformació molt important en l'àmbit de la mobilitat, en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit també sanitari i social.
La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, Isabel Perelló, demana als polítics que respectin la feina dels jutges.
Ho ha dit durant l'obertura de l'any judicial en presència del rei Felip VI en un discurs en què també ha aprofitat per fer un al·legat a favor de la igualtat de la dona. Perelló ha reclamat als polítics que no interfereixin.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estado de Derecho. De aquí la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas.
El Banc Central Europeu dona el vistiplau a l'OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell.
Així ho ha informat aquest dijous la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La nou posició del Banc Central Europeu era un dels objectius de l'entitat basca per poder executar l'OPA.
En cultura, Fira Tàrrega al Saltaló aquesta nit amb un espectacle de gran format de Sol Picó.
Una edició que comptarà amb 51 propostes d'arts escèniques de companyies nacionals i internacionals i amb el joc com a leitmotiv.
Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Un dels plats forts de la primera jornada d'avui és l'espectacle de gran format Carrer 24 de Sol Picó, que tindrà lloc a partir de 2:15 de la nit a l'hora del barceloní. En el seu 30 aniversari, la companyia proposa un espectacle de carrer que vol reflexionar sobre la paradoxa de la solitud en la societat actual. La peça comptarà amb la participació d'una vintena de voluntaris que ajudaran a fer possible l'espectacle movent el públic i col·laborant en el moviment dins l'espai escènic.
I en esports, Toni Castro, Ohio Post Lleida i Joventut de Badalona s'enfronten a les 8 en el tercer amistós de la pretemporada.
Duel de categoria CB d'aquí mitja hora que es podrà veure en directe a la plataforma a la xarxa Més. I amb vela, Luna Rosa Prada Pirelli s'ha classificat per la semifinal de la Copa Louis Vuitton al guanyar l'Orient Express. L'equip italià ha sumat la seva cinquena victòria en 5 regates en aquesta fase de la Copa Amèrica de Barcelona.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
Bona tarda. Un dijous que ha estat ja ben diferent que no pas ahir. Molt bona visibilitat, atmosfera més seca i amb aquest cel molt decorat. Núvols prims, però també algunes nuvolades que a hores d'ara s'estan fent més abundants a les comarques de Girona. Ja han deixat els primers ruixadets a la costa del Baix Empordà i al llarg d'aquesta tarda arribaran a caure algunes gotellades, bàsicament, a l'Alt Empordà, també a les muntanyes de la Garrotxa. Atenció, perquè aquesta matinada i demà al matí arriba una pertorbació per les comarques de Tarragona, on hi plourà i de valent. Tempestes severes. Atenció, sobretot al Delta de l'Ebre i ja al matí i migdia de divendres al Camp de Tarragona, arribant fins a l'Alt Penedès, fins al Garraf, a l'Anoia. Tempestes ben intenses. A banda, pluja més d'anar fent gairebé tot el divendres a les comarques del nord de Lleida, més o menys des de la Noguera cap al nord. I a la resta del país temps amb alguns núvols, però poca pluja. Atenció sobretot a aquestes tempestes de Tarragona. Ho anirem seguint a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Encara parlem d'alguns problemes en aquesta xarxa viària, sobretot a l'autopista AP7 i en sentit nord, en sentit Girona. Hem tingut diverses incidències. Ara encara ens queda aquest accident al tram de Sant Celoni. Dos carrils oberts, un detallat, com et deia, en sentit nord, sentit Girona, aturades de més de 10 quilòmetres entre Vallgorguina i Sant Celoni, que, com et deia, passa l'autopista AP7, sentit nord, sentit Girona. La zona del Papiol s'ha normalitzat, situació ja normalitzada en aquest tram de l'AP7 del Papiol direcció sud. En canvi, continuen els problemes a l'extrem nord de Barcelona amb aturades d'uns 4 quilòmetres tant a l'autopista C33 com a la C58, en totes dues trams de retencions entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Salvador Illa assegura que els acords amb Esquerra i Comuns seran la brújula del seu mandat.
El president de la Generalitat assegura que el finançament singular es complirà a fil per randa i que l'ampliació de l'aeroport del Prat es farà respectant criteris mediambientals. Mentre d'en Junts qualifica el govern de dèbil i sucursalista, el Partit Popular avisa que li posarà les coses difícils i la CUP tem que prioritzarà la iniciativa privada.
Tot plegat en el primer ple de la legislatura al Parlament, que ha seguit durant el matí la nostra companya Mont Carvajal.
El president Illa ha assegurat que els acords amb Esquerra Republicana i els Comuns es compliran i guiaran el govern.
L'acord es complirà, que no compti ningú, ni aquí ni fora d'aquí, amb nosaltres per fer soroll, i Catalunya és solidària. Catalunya no vol ser més que ningú, però tampoc menys que ningú. I el meu govern treballarà perquè Catalunya tingui els recursos que mereix, d'acord amb els acords assolits amb la resta de formacions polítiques que han donat suport a la meva investidura.
Esquerra i els Comuns han assegurat que ho vigilaran des de l'oposició. Han rebutjat l'ampliació de l'aeroport del Prat i la portaveu republicana Marta Vilalta ha fet aquest advertiment.
Se'ls podrien acudir de buscar majories alternatives per buscar o per defensar un model d'ampliació que va contra l'acordat. Però potser buscant majories alternatives s'acabaràs trobant sense majories.
Des de Junts, el president parlamentari Albert Batet ha assegurat que el govern és dèbil i sucursalista i s'ha erigit com a alternativa.
Davant del govern de la Generalitat més espanyolista de la història, dèbil i sense credibilitat, un govern que entenem que no governa per la majoria de catalans i catalanes, que exclou una part de catalans, trobaran una alternativa clara i rotunda de Junts.
El Partit Popular ha vaticinat inestabilitat i, en canvi, la CUP ha dit que serà Junts qui donarà estabilitat al govern perquè comparteixen el mateix model de país, han dit.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Continuem en clau política, però local. L'alcalde de Mataró, David Botes, des d'avui el nou president de la Federació de Municipis de Catalunya, en substitució d'Eduard Ribas, que ha estat designat cap del gabinet de Salvador Illa.
En declaracions a la xarxa, Bote ha dit que assumeix amb il·lusió aquesta responsabilitat per continuar defensant el municipalisme.
Amb molta il·lusió, la veritat, perquè crec que el municipalisme viu un moment clau. Crec que la federació ha de participar d'aquest moment clau, sent la veu i la força dels municipis en circumstàncies molt del dia a dia, però molt transcendentals, com la millora del finançament, però també perquè el conjunt de la nostra societat està vivint una transformació molt important en l'àmbit de la mobilitat, en l'àmbit de l'economia, en l'àmbit també sanitari i social.
Bote és alcalde de Mataró des de l'any 2015. Va formar part del Consell Nacional de la Federació de Municipis de Catalunya del 2015 al 2019 i des d'aquesta data fins a l'actualitat ha estat membre del Comitè Executiu i vicepresident de l'entitat.
Polèmica a Torredembarra pel discurs masclista d'un dels ponents del Congrés Islàmic previst pel cap de setmana vinent al municipi. L'Ajuntament l'ha condemnat amb contundència. El Congrés, però, es farà amb normalitat malgrat l'oposició de l'extrema dreta.
En un comunicat, el consistori ha volgut deixar clar que els discursos que atenten contra la llibertat de les dones no tenen cabuda en la societat i ha demanat respecte pels drets fonamentals.
Ona la Torre, Raquel Martínez.
La previsió és que la mesquita de Torredembarra aculli un congrés islàmic d'àmbit estatal. Segons l'organització, es tracta d'una quinzena de conferències obertes al públic amb entrada gratuïta per aprendre i conèixer la religió de l'islam. Ara bé, entre els ponents hi ha un imam de Melilla que es va fer conegut per demanar a les dones musulmanes que no duguessin texans, sabates de taló o perfum. Davant el soroll generat a les xarxes socials i el ressò als mitjans de comunicació, sumats a la petició del regidor de Vox i diputat al Parlament, Javier Ramírez, de suspendre el congrés, l'Ajuntament de Torredembarra ha emès un comunicat i expressen que discursos com els atribuïts a un dels ponents no tenen cabuda a la nostra societat i defensen el respecte a la convivència, la diversitat i els drets fonamentals. També recorden que el PSOE va denunciar aquest ponent, però la Fiscalia ho va arxivar. Finalment, l'Ajuntament subratlla que no existeix cap problema amb l'entitat que organitza el Congrés i que respecta el dret a la llibertat d'associació i expressió sempre dins els límits que marca la legalitat vigent.
I polèmica també a Figueres, on l'alcalde Jordi Masquef ha anunciat que ha denunciat la Fiscalia al compte d'Instagram Figueres Oscura per un suposat delicte de suborn. El Batlle assegura que l'administrador del compte li va demanar diners per controlar les denúncies sobre la ciutat que hi apareixen. A Empordà Televisió, David Terrones.
L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha realitzat una contundent declaració des de l'Ajuntament per informar sobre un intent de suborn que ha rebut recentment. A la seva comunicació, Masquef ha exposat que la persona darrere del compte d'Instagram, Figueres Oscura, va contactar amb ell amb l'oferta de tancar o controlar totalment la pàgina a canvi d'una significativa suma de diners.
Com a alcalde de la ciutat, vull dir-vos que aquest Ajuntament no accepta ni acceptarà cap xantatge i que sobretot és intolerable jugar amb perjudicar la imatge de la nostra ciutat per pressionar aquest Ajuntament a canvi de diners.
Ha informat que els fets han estat posats en coneixement del Ministeri Fiscal i de les autoritats competents per iniciar una investigació sobre possibles indicis de delicte. Masquef ha reafirmat el compromís del govern municipal amb la seguretat i l'incivisme a Figueres i ha instat a la ciutadania a seguir col·laborant mitjançant els canals oficials de l'Ajuntament. També ha animat aquells que hi hagin experimentat situacions similars a denunciar-les a la policia.
La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial i el Tribunal Suprem, la catalana Isabel Perelló, demana als polítics que respectin la feina dels jutges. Ho ha dit durant l'obertura de l'any judicial en presència del rei Felip VI en un discurs en què també ha aprofitat per fer un al·legat a favor de la igualtat de la dona. Pere Sanz, bona tarda.
Bona tarda. La nova presidenta del Consell General del Poder Judicial ha volgut iniciar el seu discurs destacant la importància històrica del nomenament d'una dona al capdavant del màxim òrgan de govern dels jutges.
Nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría. El 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso a la carrera judicial son mujeres. Pero tuvimos que esperar al siglo XXI para llegar al Tribunal Supremo. Queda mucho camino por recorrer. Las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales.
Per allò, ha reivindicat la independència del poder judicial, ha reclamat als partits polítics respecte a la justícia i ha advertit que cap institució de l'Estat pot donar instruccions als jutges.
Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Solo aquellos estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente estado de derecho.
L'acte ha estat presidit per Felip VI i ha comptat amb la presència del ministre de Justícia, Félix Bolaños, la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a més de tots els estaments judicials.
Tot plegat el mateix dia que el PP ha registrat el seu recurs d'inconstitucionalitat contra la llei d'amnistia, segons ha informat el partit.
La secretària general, Cuca Gamarra, ha subratllat que fer-ho era necessari i una obligació moral dels populars, ja que el PP, ha dit, és l'únic partit d'estat que queda en l'arc parlamentari.
Doncs el Tribunal Constitucional resoldrà sobre els recursos d'inconstitucionalitat presentats contra la llei d'amnistia en un termini d'entre 6 mesos i un any.
Fons de la judicatura asseguren que els recursos d'empara resoldran mitjançant una sentència unificada, mentre que els recursos presentats pel Partit Popular i les comunitats autònomes i les qüestions d'inconstitucionalitat tindran cadascun la seva respectiva sentència. En aquest marc, el dia 10 de setembre, el ple del Tribunal Constitucional abordarà la qüestió d'inconstitucionalitat que va presentar el Tribunal Suprem espanyol.
Paral·lelament, fons del Suprem apunten que el jutge d'instrucció de l'1 d'octubre, Pablo Llarena, no té previst activar a curt o mitjà termini l'euroordre contra el president Carles Puigdemont.
Recorden que el jutge no actuarà mentre hi hagi recursos d'apel·lació pendents que acabaran a la taula del president de la segona sala, Manuel Marchena.
En successos, una presa de Brians U se suïcida a la seva cel·la, la dona complia una pena de 15 anys i no presentava conductes de risc.
La van localitzar aquest dimecres a la tarda a la seva cel·la i tot i els intents dels funcionaris i dels serveis mèdics per reanimar-la, a 6:15 en van certificar la mort. La dona, que complia una condemna de 15 anys per tràfic de persones, hauria complert la pena l'any vinent. Fons del Departament de Justícia han confirmat a la CN que la dona havia passat tots els tests de protocol antisuïcidis i que no s'havia detectat cap senyal que fes pensar que pogués atemptar contra la seva vida. Com marca el protocol, s'ha obert una investigació per confirmar el motiu de la mort i millorar el sistema de detecció de conductes suïcides.
I aquesta tarda el conseller d'Esports ha presidit la presentació del protocol marc de protecció d'infants i adolescents davant les violències en l'àmbit esportiu. L'acte s'està duent a terme a Sant Cugat del Vallès. Cugat Mèdia, Guillem Andrés, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs sí, aquest acte acabat ara fa uns pocs minuts per conèixer aquests detalls del nou protocol per prevenir i actuar en cas d'alguna violència sexual. Com comentava el conseller d'Esports, en Berni Álvarez, ha destacat que es tracta d'una guia molt potent i que el sector esportiu també té una gran responsabilitat per vetllar per la seguretat d'infants i adolescents. Per altra banda, des de la Fundació Vicky Bernadet, la psicòloga Pilar Polo ha reiterat que per protegir els infants, primer de tot cal creure'ls, actuar i introduir de manera eficaç el bon tracte en l'esport. D'aquesta manera, l'esport català fa un nou pas per una pràctica més segura en matèria de violències.
Moltíssimes gràcies, Guillem Andrés, des de Cugat Mèdia.
Notícies en xarxa.
El Banc Central Europeu dona el vistiplau a l'OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell.
Així ho ha informat aquest dijous la Comissió Nacional del Mercat de Valors. La nou posició del Banc Central Europeu era un dels objectius de l'entitat basca per poder executar l'OPA. Aquesta mateixa setmana el BBVA també ha rebut el vistiplau dels reguladors britànics per prendre el control indirecte del TCB, el banc britànic filial del Sabadell.
Doncs el Banc Sabadell ja ha respost, considera esperada la decisió del Banc Central Europeu per l'OPA del BBVA i recorda que l'última paraula la té el govern. L'entitat catalana opina que l'anàlisi del Banc Europeu no entra en aspectes clau com la competència. Més coses en clau econòmica. El preu de l'habitatge va pujar un 6,7% a Catalunya durant el segon trimestre.
Per tipus d'habitatge, els pisos nous van pujar un 9,5% entre l'abril i el juny, el creixement més alt en 8 anys. Pel que fa als de segona mà, els preus es van elevar un 6,4%. Al conjunt de l'Estat, la variació anual de l'índex de preu de l'habitatge ha augmentat un punt i mig i per sobre de la mitjana catalana, situant-se al 7,8%. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística.
Mentrestant, a Barcelona, la plataforma Stop Creuers considera que encarir la taxa turística als creuers de curta durada és una mesura purament econòmica i queda coixa.
El portaveu de la plataforma Stop Creuers, Daniel Pardo, defensa que en el context actual d'emergència climàtica s'hauria d'anar cap al decreixement d'aquest tipus de turisme.
No és una mesura que persegueixi la reducció del trànsit de creuers al port de Barcelona i, de fet, no és una mesura que pugui aconseguir aquest objectiu. Essencialment, el que pot fer és recaptar més diners, però nosaltres entenem que els impactes que el trànsit de creuers té a la ciutat, estem parlant de salut, de contaminació, de qualitat d'aire, d'emissions de CO2, entenem que no són qüestions que es paguin amb diners.
També en clau econòmica, les comarques gironines, la Federació d'Hostaleria clama contra els pisos turístics en el balanç de la temporada d'estiu. Televisió de Girona, Luna Blanco.
La Federació d'Hostaleria de les comarques gironines tanca un estiu que consideren pitjor que el de l'any passat, amb ocupacions que ronden el 80% i que no han complert les expectatives del sector. El president de la patronal, Antoni Escudero, assegura que part de la culpa d'aquesta baixada en l'ocupació és l'oferta creixent en habitatges d'ús turístic, uns allotjaments que a la demarcació de Girona superen ja els 44.117 i que, segons el president de la patronal, han desconfigurat el tauler turístic.
Ni és bo per l'hostaleria, ni és bo pel turisme, ni és bo per les empreses, ni és bo per la gent que habita habitualment en les ciutats. Sense ficar-me en que si és legal, si no és legal, si és bo, si no és bo, això ha portat un trasbal de la manera que teníem configurat el turisme.
Una nova realitat que ha fet els empresaris de l'hostaleria haver de baixar els seus preus per poder competir amb aquesta nova oferta d'habitatges que cada cop més estan de moda entre els turistes estrangers.
Ara que és a punt de començar el curs, organitzacions socials aprofiten per assenyalar que nens i nenes en situació de pobresa a Catalunya no tenen beca menjador. Per aquests infants, en molts casos, és l'únic àpat complet i saludable que fan al dia. Asseguren que no hi ha dades estadístiques. Maite Polo.
Les xifres no quadren, segons l'ONG Educo. El 32,5% dels infants catalans estan en risc de pobresa i exclusió i, en canvi, només el 15% rep una beca menjador, és a dir, menys de la meitat. Els consta que hi ha famílies que compleixen els requisits, tenen molt pocs ingressos i, en canvi, no tenen beca per als seus fills, en part per la dificultat mateixa de fer el tràmit. I un altre grup de famílies tampoc en rep perquè sobrepassa el topall, de vegades en només 50 euros. Ho ha explicat la portaveu de Ducu, Guiomar Tudó, a la plaça Universitat de Barcelona, on han instal·lat 3 neveres buides per conscienciar la ciutadania de la dificultat de la situació.
Hi ha nois i noies, nens i nenes, que necessitant una beca menjador no hi tenen accés. El menjador escolar suposa l'únic àpat saludable al dia per tots aquests nens i nenes que viuen en risc de pobresa i exclusió i que molts d'ells tenen dificultats per omplir la nevera.
A Catalunya, segons aquesta ONG, 75.000 criatures no prenen proteïna ni tan sols 2 cops a la setmana.
I encara un darrer punt abans de cultura. Una avaria en un tren de Rodalies a la Sagrera ha deixat els passatgers tancats i sense llum ni aire condicionat durant més de mitja hora.
El tren havia sortit de Vic a les 8 del matí i una hora més tard s'ha quedat aturat just en sortir de l'estació de la Sagrera. Alguns testimonis han relatat que s'han passat uns 40 minuts tancats i sense aire condicionat. La incidència s'ha allargat prop d'una hora i ha obligat a Renfe a fer baixar els ocupants dels vagons d'un R3 per retirar el tren i recuperar la circulació. L'avaria s'ha produït en un moment en què s'estava començant a recuperar les freqüències habituals, després d'una primera incidència a primera hora del matí.
En cultura, Fira Tàrrega alça el taló aquesta nit amb un espectacle de gran format de Sol Picó, una edició que comptarà amb 51 propostes d'arts escèniques de companyies nacionals i internacionals i amb el joc com a leitmotiv. Ràdio Tàrrega, Aleix Cruz.
Un dels plats forts de la primera jornada d'avui és l'espectacle de gran format Carrer 24 de Sol Picó, que tindrà lloc a partir de 2:15 de la nit a l'hora del barceloní. En el seu 30 aniversari, la companyia proposa un espectacle de carrer que vol reflexionar sobre la paradoxa de la solitud en la societat actual. La peça comptarà amb la participació d'una vintena de voluntaris que ajudaran a fer possible l'espectacle movent el públic i col·laborant en el moviment dins l'espai escènic. Durant la jornada inaugural també estan previstes les actuacions d'altres companyies com Campi Qui Pugui, Sergi Estabanell, Adoc, Alba Serraute i les Ofèlies i la Còrcoles. Aquest dijous també han començat les jornades professionals amb la presentació de 7 projectes del territori creatiu de Fira Tàrrega. A data d'avui ja s'ha assolit el 55% d'ocupació als espectacles de pagament de les més de 17.000 localitats disponibles entre la suma de venda d'entrades i invitacions per professionals acreditats. Durant els 4 dies de fira es podran veure 51 espectacles, 20 dels quals seran estrenes amb la participació de 353 artistes.
Tot a punt perquè arrenqui la Biennal Cultural Manifesta 15, una trobada d'art contemporani que s'estendrà fins al 24 de novembre per 12 localitats de la regió metropolitana de Barcelona. David Navarro.
El Manifesta 15 arrenca oficialment diumenge, però avui s'ha posat de llarg davant la premsa i molts artistes convidats. La trobada internacional agruparà propostes d'art contemporani a l'entorn de 3 idees, equilibrant conflictes, amb seu a la Casa Gomis del Prat de Llobregat, cuidar i cuidar-nos al monestir de Sant Cugat del Vallès i imaginant futurs a les Tres Xemeneies de Sant Adrià del Besòs. Al centre, l'antiga editorial Gustavo Gili de Barcelona, enfocada en l'arxivística. Tot, com ha explicat l'alcalde de la capital, Jaume Collboni, pensat per atreure el públic.
Que tot allò que passarà estigui a l'abast i sigui assequible per la gent de les ciutats on té lloc, que es puguin visitar exposicions, que es puguin participar en els programes públics a través de l'art, de l'arquitectura i crítics d'art, artistes que vindran a fer les seves exposicions.
Més de 90 participants presentaran obres que intentaran ampliar la percepció de com ens relacionem entre nosaltres i amb l'entorn. Els visitants hauran de pagar una entrada única de 15 euros per visitar durant tota la Biennal les seus principals del Prat, Sant Cugat i Sant Adrià. La resta de seus seran d'entrada lliure.
Gràcies, David. I tot a punt també per l'estrena de l'homenatge cinematogràfic a la classe obrera del 47. La història real d'un conductor d'autobús del barri barceloní de Torre Baró arriba demà a la gran pantalla.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, els equips catalans de la Lliga Endesa continuen la pretemporada. El Haipos Lleida i el Joventut de Badalona s'enfronten a les 8 en el tercer amistós, que per cert es podrà veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
Dani Miret vol aprofitar el maig per continuar fent proves per conjuntar les noves peces i agafar forma de cara a la setmana vinent. Els verdinegres, com és lògic, estan anant de menys a més i, sobretot, definint la línia que ha de seguir l'equip aquest curs, amb molta intensitat defensiva i corre a contracop, les dues principals armes que vol tenir la nova penya. El capità del Joventut diu que estan en bona línia.
Estem treballant millor del que ens ha sortit aquests dos partits, però bueno, estem fent una feina que és difícil ara de plasmar encara, moltes idees noves, molt jugador important nou i bueno, paciència, però bueno, els que estem treballant ho estem assolint i ara ho hem de traslladar a jugar millor i a guanyar partits.
El partit d'aquest vespre es podrà seguir en directe per Televisió de Badalona, igual com ja es va poder de viure els dos primers amistosos de Sant Julià de Vilatorta contra l'Andorra i el València.
Gràcies, Xavi. L'entrenador del Haipos Lleida, Gerard Encuentra, es planteja el partit com una nova prova de pretemporada.
Sí que ens ha de servir per a veure pues, coses que van fallar contra el Gran Canària, a veure si som capaços de corregir-les, no? Aquests sistemes que hem ficat, a veure si cada dia juguem una mica millor, no? I a veure, mostreu-me, no? Jugadors, mostreu-me. Ara estem en pretemporada, demostreu-me cosetes, no? I aquests partits són per això.
En hoquei patins, les competicions arrenquen aquesta propera setmana amb les lligues catalanes. És un inici de curs complicat per al Club Patí Voltregà, que aquest estiu veia com clausuraven el pavelló Oliveres a la Riba. L'entrenador Ferran López, no vingut al club, creu que caldrà acostumar-se a aquest contratemps.
És que el que hem de fer és una feina d'adaptació i d'acceptació molt gran, tots plegats, no? Els jugadors, el club i els aficionats. I al final aquella és una pista històrica, crec, si no m'equivoco. Allà s'han guanyat tots els títols o molts títols. No li donarem més voltes, mirarem que es patini el més bé possible.
El Voltregà espera que la pista annexa del pavelló de Sant Hipòlit estigui disponible per disputar-hi els partits. I en futbol sala, aquest migdia s'ha presentat a la seu de la Federació Catalana de Futbol el doble compromís entre les seleccions de Catalunya i Galícia, masculina i femenina, que es disputaran dimecres vinent, 11 de setembre, al pavelló nou de Santa Coloma de Gramenet. Santi Gea és el seleccionador català masculí.
Ha costat una miqueta fer la convocatòria, doncs, perquè... algunes vegades també doncs, hi ha alguns clubs doncs, que tenen compromisos també en aquestes dates, però finalment hem fet una molt bona convocatòria.
Laia Rojo és la futbolista més jove de la convocatòria de la femenina.
A la catalana sempre m'he sentit com a casa i sempre m'ha fet il·lusió anar-hi. I quan s'acaba l'etapa doncs, amb la sub-19, sap greu pensar que potser no hi tornaràs o esperar que surti una absoluta i a veure si a sobre es pot anar. Que hagi arribat també tan aviat i que hi hagi pogut anar a la primera, doncs molt contenta i amb molta il·lusió.
Els dos partits, el femení a la 1 i el masculí a les 4, es podran veure en directe a la Xarxa Més. Als Jocs Paralímpics de París, el barceloní Sergio Garrote ha sumat la segona medalla, aquest cop de plata, a la prova de ruta de ciclisme adaptat. I amb ella, l'una rossa parada Pirelli s'ha classificat per la semifinal de la Copa Louis Vuitton al guanyar l'Orient Express.
Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Cristina Cantal al control tècnic, Maria Pagès a la redacció, Toni Castro als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
Minuts que ens duu l'equipatge i d'altres
és un instant. Els motius serveixen com a planta i jo rego cada matí. Interiors i plecs en una manta, versos al coixer. Ara aquí present, ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir. Una línia de fum surant per darrere el tret. Resseguir-la amb els ulls com qui busca un record incert. Ja vaig fer aquest somriure que m'aguanta el cap. De badalls la saviesa que decora tanta realitat. Ara peso el temps a una balança i t'enyoro a ritme constant. Hi ha minuts que ens duen l'equipatge i d'altres un instant. Els motius serveixen com a planta. Jo rebo cada matí interiors i plecs en una manta, versos al coixí. Ara aquí present, ara aquí present, no diria res que no pogués sentir. Ara jo aquí, ara jo aquí, ja no sento res del que no pugui dir.
Notícies en xarxa.